Molt bé, doncs agrair la intervenció dels ponents i les ponents i haver-se cenyit al temps establert. Tenim encara fins a dos quarts una estoneta. Agafarem paraules, aneu aixecant, tenim un parell de micros voltant per aquí. Aquí tenim una paraula, després allà una altra. Feu intervencions breus, si us plau, i feu la vostra opinió, una pregunta si cal. Hi ha moltes paraules, anirem repartint.
Bona tarda. Es una lástima que este proceso participativo tenga tan poca participación. Eso es, está claro que mucho no interesa a la población. Me han llamado la atención bastantes cosas. La primera, la presentación de Cunsol, cuando ha presentado en la primera diapositiva los depósitos de Lena y de Camplanas como depósitos controlados. Yo no considero que esté controlado un depósito que saca gases y otro que, aparte de gases, también emite, o sea, suelta lixiviados. Respecto a esto, Juan de Palo dice que es un riesgo admisible. Para mí esto es un oxímoron, o sea, no se puede admitir ningún riesgo para la salud de las personas. A Moner decirle que Stop Direccional sigue viva, que no hay que irse al pasado, que siga activa la plataforma Stop Direccional. Moner me ha gustado mucho cuando ha dicho que la administración no ha dado respuesta en estos años. Sí que es cierto que no ha dado respuestas, que solo ha puesto pegas. Y me llama la atención del señor Tost, que es uno de los responsables del abocado Elena, si no me equivoco, igual sí que me equivoco. El abocado Elena en 2013 se hizo un estudio donde decían que habían gases peligrosos para la salud de las personas. Un estudio que estuvo escondido por la administración durante 2 años, que fue en 2015 cuando se hizo público a través de la presión de las plataformas ciudadanas, 2015, 2 años después, pero durante este periodo de 2013 a 2015, calculo que fue cuando se dio un artículo en la página web alcaldes.eu, donde el señor Tost decía que el vertedero Elena, el depósito Elena, era un depósito ejemplar y que en tan solo 3 años... había recuperado su tipología. Bueno, en otras palabras, tengo aquí el artículo, no quiero leerlo ahora. O sea que con esto quiero decir que la credibilidad de la administración es nula, es cero. Es una barrera y aparte miente. Por último, la única solución que habéis propuesto es una barrera que nosotros consideramos que son parches. Las barreras no sirven para nada, bueno, sí que servirán para algo, pero no saca la bomba que tenemos aquí en Serrañola. Los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en este pueblo continuaremos sufriendo las consecuencias de esta mala gestión de las administraciones catalanas y supongo que españolas, que tampoco han querido meter mano en este asunto. Y me hubiera gustado, ya se lo dije al compañero que ha preparado la mesa, que hubiera sido una mesa más plural, donde alguien con estudios, no yo, que no los tengo en este aspecto, se atreviera a decir que es posible descontaminar 100% la plana del Castell.
Hola, bona tarda. La meva pregunta anirà dirigida a Juan de Pablo, si pot ser. Joan, perdona. Jo sóc... Sí, bueno, potser si volen que contestin i així no... Vale. Vale. Bueno, la meva és bastant concreta, vull dir. Avui preguntaré des d'un altre camp. Jo sóc arquitecta, no sóc enginyera, no tinc molta idea sobre químics i tal, però si és veritat que porto 3 anys llegint sobre aquest tema, perquè bueno, trobo que és molt important i formo part del col·lectiu Refem, no? Aleshores, entre altres coses, he llegit el teu informe d'Amfos, de SIC, del 2013, on he pogut treure les meves interpretacions com a arquitecte i sempre he tingut un dubte que m'agradaria avui preguntar-te. Quan parlem que l'estudi de risc es fa en base a usuaris, es consideren que hi ha usuaris mitjans, no? Un usuari, un treballador que hi va a treballar allà X anys, durant X dies, és com uns paràmetres intermitjos, no? I aleshores tenim diferents usuaris. Tenim un treballador, tenim habitants, tenim nens petits, etc., no? Que estan exposats a diferents substàncies que poden ser inhalades, ingerides o amb contacte dèrmic. Vale. Jo entenc, bueno, crec que puc arribar a entendre aquesta pauta, no, d'anàlisis. El que no entenc és com pot ser que el Parc de l'Alba estigui venent uns habitatges al voltant d'un abocador que estan dient que és un lloc modèlic, que és un lloc d'oportunitat per viure, per treballar, per desenvolupar, per anar a córrer. Aleshores, ens estan pretenent dir que l'usuari que hi viurà allà segurament serà el que treballi allà, que segurament serà el que vagi a córrer allà, que porti els nens al parc allà. Què passaria si aquests usuaris fossin un sumatori? Aleshores, sí que hi hauria risc per la salut o no? Entenc que, bueno, no sé, és una pregunta que em plantejo des de fa 3 anys, et dic que m'ho vaig llegir, que va ser quan vaig començar el meu projecte final de carrera sobre això, i m'agradaria saber si de cara a un futur, o sigui, al pròxim planejament, els nous estudis es farien amb aquesta visió més plural de que els usuaris no són independents, sinó que poden ser un mateix.
D'acord. Bueno, recollim una pregunta més i després contesta la taula.
Sí, jo dic que Cerdanyola crec que és una de les ciutats que pateix més risc de contaminants dels que tenim. Entre les autopistes tenim encara tot el tema de l'uralita, l'asbestosis que cueja, i a més tot el tema dels abocadors, que jo penso que algú té que afectar i en tot cas va sumant. A veure, quan es diu que tenim uns nivells tècnics molt bons científicament per a poder comprovar i que la ciutadania es quedi molt segura i molt tranquil·la perquè no passarà res, però clar, l'experiència que tenim aquí, doncs és que també quan es va publicitar l'abocador Helena, era un abocador modèlic que no havia de passar res i tot aquest abocador havia estat signat per uns tècnics. Quan falla i fa fallida l'abocador Helena amb tots els contaminants que treu, pues, la veritat, ja està pagat l'abocador Helena i els tècnics que han signat els seus expedients tècnics, pues, s'ha acabat aquí. Vull dir, ningú demana responsabilitats d'una feina mal feta, que jo penso que la ciutadania en aquest sentit tenim alguna cosa a dir. I després, doncs, en quant a l'administració, home, jo sí penso que l'administració és responsable del que està passant aquí i del que ha passat, perquè sabent que hi havia abocadors a la plana, aquests sòls rurals es van requalificar amb sòls urbanístics i això penso que és una greu responsabilitat.
Donem pas a la taula que respongui, si us plau.
Començo per la primera. Començo per la primera. Un abocador, si no és d'inerts, tots fan lixiviats i emeten gasos. Si és d'inerts de terres i runes, evidentment no hi ha emissions, però la resta en putrefacció, si no hi ha una bona orgànica separada, tot el que és putrefable es descomposa i fa emissions de gasos. Per tant, hi ha un abocador inert que no faci ni olors, ni gasos, ni lixiviats. Però ne fan, perquè és una cosa viva, un abocador. Respecte a l'Helena, jo aquesta acusació d'amagar informació no en soc conscient, francament conscient. M'ho analitzaré, però jo crec que nosaltres no amaguem cap tipus d'informació, perquè el que circulem amb els ajuntaments i amb l'àmbit metropolità, si són investigacions pròpies, no amaguem res, no soc conscient d'haver amagat res. Respecte a l'Helena, les reflexions de l'Helena, l'Helena era aquest projecte que volia ser pioner d'un abocador de bales. Com a gestió de bales s'ha gestionat, es va tancar d'una forma ràpida el 2011 i ben aquest tancament anticipat va provocar problemes amb els repliments, que s'ha tingut que anar portant terres, però el problema que hi ha hagut és que a les bales no hi havia el màxim de 15% d'elements biodegradables, sinó que s'ha vist que n'hi ha hagut més i clar, com que n'hi ha hagut més, per això hi ha hagut per damunt de la xifra teòrica d'emissions de gasos i lixiviats, n'hi ha hagut molt més dels previstos inicialment, perquè no s'ha comportat com deia l'estudi teòric que es comportaria. I per tant, això, hem tingut que obligar les administracions, a l'operador, a posar una segona torxa i una tercera torxa per cremar els gasos, ara s'aprofitaran, i evidentment fer més pous per treure lixiviats, és a dir, s'han comportat perquè hi havia més elements, més fracció orgànica de la prevista. I per tant jo tinc clar que jo com a director de l'agència tinc clar que no és el model, es farà gran separació orgànica en origen o evidentment això continuarà passant, però és a dir, el balcó de bales, per això no n'hi ha cap més de bales en aquest moment a Catalunya. És a dir, la teoria deia una cosa, la realitat ha sigut una altra. Per mi va res més.
Molt breument. D'acord amb el Miguel, que ve d'Stop Direccional, que com ella ens comenta continuen actius, d'acord amb que aquest procés de participació, perquè així ho crec i així ja ho he transmès en el regidor actual, al govern que hi ha ara a Cerdanyola i abans d'entrar en aquesta taula, que aquest procés de participació molt participat no sembla que estigui sent. Tot i així, avui veig més gent a la sala que les imatges que vaig veure la primera setmana amb la jornada de mobilitat, que segurament també va ser molt interessant com estarà sent aquesta. Sí que és cert que un abocador o un dipòsit, si no és de terres netes o de runes, sempre serà viu, però tornem al que dèiem, un dipòsit que no ha estat controlat i que després passes a voler-lo controlar, o un dipòsit com l'Helena, en el que després sobre el paper tot era molt modèlic però després no ho ha estat, ens costa molt, ens costa massa a les administracions, un cop hem vist que no està funcionant com hauria de funcionar, a reaccionar. Ens costa massa, som massa lents i això acaba gravant també més en el que són els diners públics i en els diners de tots els contribuents. Llavors, sobre la pregunta de la companya de Rafem, jo vaig fer la mateixa pregunta quan vaig llegir l'informe, la tornaré a escoltar molt atentament la resposta perquè veig que és una cosa que potser de l'estudi de riscos que està molt ben treballat no entén potser la gent que no en som tan tècnics en aquest aspecte. I sí, Cerdanyola, com diu la Carme, que ja hem pagat molt de preu. Tenim una posició privilegiada i segurament històricament els nostres dirigents, tant locals com supramunicipals com de país, fins i tot nosaltres mateixos, també els cerdanyolencs, no hem sabut mantindre la posició d'allò que el poble ens mereixíem i arreglar-ho ens costarà molt més que anar-ho treballant i construint mica en mica.
Que l'Agència de Residus la portava perquè és lògic i més o menys crec que és il·lustratiu del que estem parlant. L'Agència de Residus públicament va fer aquesta nota en relació a dir, la col·locació de les bales a l'Argirela de Cerdanyola s'inicia un cop s'han avaluat els resultats de la prova pilot de rebliment per part de la pedrera Vallensana de Barcelona amb les bales provenients dels ecoparcs. Durant més de 2 anys s'ha dut l'experiència, un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya encapçalat pels professors Valdassano i Sanz ha analitzat el comportament de 230.000 bales de nova generació, el bon comportament d'aquestes bales, el seu mínim impacte ambiental, bla, 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 bla. Els valors obtinguts al llarg d'aquests 2 anys indiquen que aquestes bales tenen material biodegradable entre el 3 i el 6,5%, el plàstic entre un 25 i un 35, el paper entre un 55 i un 59% i el metall i el vidre tal. Les conclusions de l'informe tècnic de la universitat indiquen que l'activitat biològica dels residus embalats disminueix considerablement en poc temps, igual que passa amb el gas metà dins de les bales o els lixiviats que pràcticament no apareixen. I bla, 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 impermeabilització del vas, no sé què, no sé quantos. Aquests són els límits als que em referia, aquests són els límits, perquè això és el que l'Agència de Residus va dir a la ciutadania i suportat per uns informes tècnics de les universitats, no et senyalo, jo també era d'aquesta comunitat universitària, per uns professors, no sé què. Aquestes són les actituds que ens mereixen desconfiança, perquè el senyor Tos, que en aquests moments no, estem parlant del passat, del que s'ha fet malament, no un passat tan llunyà, un passat relativament recent, i els problemes que ha d'assumir exemplar abocador de bales, efectivament estic d'acord que els haurà de suportar. És a dir, aquests errors de l'administració, aquesta manca, repercuteixen negativament, però és que a més en la planificació urbanística, vull dir, aquest problema s'ha de solucionar. No ens mereix confiança, la nostra experiència ho diu, perquè en aquests moments l'Agència de Residus s'està oposant a una cosa que els jutges, i ja sé que els jutges no estan de moda, però no són els jutges que fan aquestes indecències que obliguen a que el senyor Tost porti aquest llaç aquí, no. Estic parlant d'uns jutges que li han ordenat a la nostra administració, l'han requerit a que tanqués l'abocador de la Vaca Morta, li han dit que executés i fes un tractament in situ i un buidatge, i la nostra administració, per tant, no és fiable, vull dir, amb les seves activitats, està negant-se a aplicar justament, està buscant argúcies legals per no complir amb aquesta d'això. Per tant, hi ha massa un vici, hi ha massa un hàbit adquirit de que quan s'encarreguen dictàmens tècnics i dictàmens de la comunitat científica, l'administració, des del nostre punt de vista, incita de vegades a actituds, si m'ho permeteu dir, mercenàries. Llavors depèn dels professionals que hi ha a les universitats, n'hi ha que apliquen criteris científics i n'hi ha que no. Però l'administració, hi ha casos, i en aquests moments, insisteixo, l'Agència de Residus ho està fent i nosaltres ho estem denunciant, i per tant l'altra cosa que volia dir és que s'ha de tenir en compte que estem parlant aquí o no estem parlant aquí de la percepció del risc. I la percepció del risc ciutadà també és una cosa que aquesta proposta de pla urbanístic del centre direccional ha de tenir en compte. És a dir, és aquest pla el que ha de demostrar als ciutadans que aquesta epidemiologia popular, que es podria dir així, en els equips interdisciplinaris molt complexos de determinar, per mi, de manera una mica massa... Una cosa és determinar els contaminants que surten, i amb precisió i amb moltes millores que hi ha hagut. Una altra cosa és determinar els efectes. Una altra cosa és determinar els efectes a la salut i a la salut pública.
Queda clar,
i això no és tan clar.
Entenem peu amb més paraules. Joan, vols respondre tu, sisplau?
Ja no sé si parlar perquè simplement seré políticament incorrecte, no em miro vostè, perquè si en aquest país haguessin sigut un país com cal, com Alemanya o com el nord d'Europa o com altres països, aquí avui en dia s'estarien incinerant residus, que ho fa tot Europa, i els ecologistes s'hi van posar de cul de mala manera i van aconseguir que aquest país no es pogués incinerar res, majoritàriament. Aleshores, no haguéssim tingut el problema de l'Helena perquè les bales aquelles haguessin anat a cremar. Per tant, la discussió sociopolítica i tècnica i tal pot donar molt de sí, i per tant jo crec que posar-se d'aquesta manera, vull dir, tothom té coses amb què són, com a mínim, es poden discutir. Vull dir, la veritat absoluta jo no la tinc, però us asseguro que d'aquesta taula ningú la té.
D'acord, donem peu al Josep Maria per al·lusions i després...
Li contesti.
Digues tu, sisplau, Josep Maria. Fem intervencions. Si ara anem cap a aquest sector d'aquí, que ja sé que tenim...
No li contesto. Sí, anem a veure, simplement sobre l'anàlisi de risc, sí, que m'havien preguntat. Anem a veure, les metodologies de risc estan perfectament establertes, de tal manera que sí que és veritat, i estic d'acord amb el Josep, que la percepció de risc és una cosa que ens fa por a tots, no? Vull dir, jo tinc la pressió una mica alta i em percebeixo un cert risc i aleshores em neguitejo, no? I per tant aquesta percepció de risc és totalment l'entenc perfectament. Però clar, és a dir, com no podem netejar les coses a zero, perquè això és impossible, i això ho heu d'entendre tothom, no podem netejar les coses, no, és que no ho pots netejar, perquè si ho treus aquí ho poses allà. Tu ets arquitecte, potser no has estudiat a l'Einstein, però la matèria ni es crea ni es destrueix, es transforma. Fins aquí has arribat, no? Perfecte. Doncs aleshores, com la matèria no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma, aleshores és una qüestió de transformació, clar. Vas transformant les coses. Per tant, la neteja absoluta no és possible. Aleshores, has de tenir unes metodologies que es poden ser discutibles. Les podem discutir i la gent les ha d'estar millorant dia a dia, perquè evidentment la percepció de risc, com és una cosa molt personal, la tens, no? Aleshores, simplement aquesta metodologia tu no te la creus, en principi, no la veus bé. Aquí ho acaben de dir, que no la veuen bé. Clar, si partim d'aquesta base, de que la metodologia amb què s'estableix tots aquests criteris, de dir, anem a veure, què li pot passar a un infant? Pues un infant pot estar jugant en un parc, pot entrar en contacte amb el sol, se'l pot posar a la boca, no sé què, no sé quantos. Això, quantes hores pot estar un infant jugant al parc? Pues un infant pot estar jugant 4 hores cada dia, etc etc. Tot això és el que tu vas valorant en el risc i aleshores dius que no. No estic dient-ho bé, perquè vas dient que no. No? Si, vull dir, si no... Sí. Sí, vale. Pues, aleshores, tu fas aquesta valoració i dius, amb aquestes circumstàncies, el risc per la salut d'aquella persona és admissible i no em pot dir algú que la paraula admissible no pot existir, perquè aleshores estem d'alguna manera intentant l'impossible. Si aquí en aquesta reunió volem aconseguir l'impossible, jo sóc el primer que m'apunto, perquè jo estic a favor de les utopies, estic a favor de tot el que vulgueu, però la realitat a vegades em fa que hem de ser no utòpics i sí efectius i intentant buscar una manera de poder avaluar. Una persona que treballa 8 hores en un lloc durant 20 anys, tot això està, hi ha metodologies fetes per les agències americanes, per les agències europees, tal, que no us ho creieu? Bueno, pues no us ho creieu.
No, perdoneu, veure, acabem amb la taula, hi ha una paraula aquí per al·lusions i després passarem la paraula aquí i dues persones més que fa estona que l'han demanada.
Però el sumatori de què? D'un senyor que treballa allà, que viu allà i tal, etc. Bueno, però no, jo com a químic et puc dir que no em facin d'habitatges, a mi m'és igual que em facin o no. Jo et dic que no hi ha risc, a mi si vols fer habitatges o no, és el teu problema o és el problema del centre direccional. Jo l'únic que et dic és que tu fas una casa allà amb un jardí, no tens risc una persona que visqui. I si no, el que quan estigui tot allò de llonces, que em regalin un habitatge. Jo m'hi vaig a viure tranquil·lament, sense cap mena de problema.
La família, que s'ha mort la família de la pectosi, té la fàbrica. Té la pectosi. I a la pectosi se unen tots els evocadors. Si estamos aquí como estamos, saltando de la silla, es porque no puede ser, hombre. Las cosas hay que decirlas como son.
I com ho solucionem, això?
Pues mire, ¿sabe cómo se solucionan las cosas? Primero hablando.
Sí, pues sí.
Pero no intentando minimizar según qué tipo de relatos. Mire, esta señora está intentando como profesional,
sí,
si lo es, estudiando, está diciendo que no comprende cómo se pueden hacer viviendas en un suelo contaminado.
Yo
no, y nosotros le digo yo a usted sinceramente.
No m'ha escoltat a mi, lo que
no,
li dic.
Disculpe. No, yo no dudo de usted. Siempre,
yo tampoc de vostè ni d'ella.
Pero tiene que entender que nos estemos saltando aquí. ¿Por qué? Porque mire, el tema de los evocadores y el tema de la contaminación en Sardañola viene con los ayuntes democráticos. ¡Qué casualidad! Justo comienzan con los ayuntamientos democráticos y tienen los municipios que acarrear con todas las historias porque las instituciones que había en aquel momento no eran capaces de intentar liquidar e intentar solventar la situación. No quiero dejar de decir unas cuantas cosas que llevo dentro, pero no me quiero saltar el turno. Si no me toca, yo hablaré después.
D'acord, vinga, doncs seguim aquí amb la taula, després tenim una paraula allà. Aquest noi amb la camisa blanca que ja fa estona que ha demanat i seguirem amb les paraules per aquest sector d'aquí.
Jo sempre amb dues reflexions.
pels paraules del Josep Lluís. Evidentment, una, jo crec que barrejar pomes i peres no toca. I parlar de vaca morta aquí no, no és procedent. Vaca morta és un abocador de residus industrials de l'àmbit de Girona que s'ha de buidar per un tema de planejament urbanístic, no per temes ambientals. I ho diré aquí a Roma, no per temes ambientals. No per temes ambientals, siguem realistes i siguem clarament el tema de la sentència judicial. És un tema de paperassa, de temes urbanístics, per això cau. Per un tema de procediment, de tràmit administratiu, no per temes ambientals. Així de clar, no? És que així és la realitat, si no... No, per un tema urbanístic, però no per temes ambientals. No hi ha una mala gestió de l'abocador. No n'hi ha mal, no hi ha hagut una mala gestió de l'abocador. No, hi ha hagut una mala gestió. Oh, sí, però... Sí, no, no, però cau per un tema de paperassa. No, 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 home, no, però no hi ha hagut cap... Jo porto 6 anys de director d'Agència de Residus. A mi l'Ajuntament de Cruïlles no m'ha fet cap denúncia, ni l'Ajuntament de les de Banca hi ha. No n'hi ha hagut cap. Escolta, estem parlant dues coses. Vaca morta és una cosa. I per tant, jo que el Josep Lluís barregi, com sempre fa, coses quan no toca, és una cosa. I què estem fent com a govern? Estem fent un plec que determinarem què val, no què val, què costa, com s'ha de buidar, quina declaració d'impacte ambiental està fent aquest buidatge i quines alternatives hi ha, perquè clar, hem de col·locar 3 milions de tones de residus si l'hem de buidar i on se col·loquen. Per tant, és aquesta la realitat. Quan a Catalunya el 96% dels antics abocadors és que la tècnica diu que es confinen d'acord amb l'anàlisi de risc. Per tant, no hem de barrejar les coses. I l'altre, el Josep Lluís comentava la parcialitat o no bondat de l'estudi de l'UPC. Clar, és a dir, tu també ets comprable, és a dir, si jo contracto la teva entitat, me faran informe favorable, o perquè no t'he contractat me'l faràs en contra i m'aburxaràs. És a dir, si posem en dubte la qualitat d'enginyeries, d'universitats i dels funcionaris de l'administració, a qui cony ens hem de creure? Clar, o tu ets més guapo que el Joan i que el Pere i que el Pau? Clar, és que aquí o tu tens la raó divina i tu el que dius tu i la teva entitat dieu les veritats i la resta tots són una colla de mentiders. Clar, jo quan entrem en aquest debat, comprable, suposo que hi ha tothom comprable, però jo crec que no podem desinformar la gent d'aquesta forma. Quan el PC va fer aquest estudi del tema de bales, jo entenc que preveu d'unes determinades realitats, d'una determinada teoria. La realitat ha sigut diferent, jo ho he reconegut. La teoria malena ha sigut diferent. Més gasos i més lixiviats, que tractem controladament. Per tant, barrejar coses és un treu inacceptable i començar a dir que uns són creïbles, altres no, jo entenc que és d'informar la gent.
Vinga, gràcies, seguim aquí.
Científic? Sí, bueno, una altra cosa sí, però un poc científic no.
No, poc científic. Vostè sap, per exemple, vostè ho ha de saber, per exemple, de que hi ha unes medicions de contaminacions de l'aire que a Espanya s'estan rebassant pel simple fet que és un país sec. I hi ha mesures del pols que aquí les estem rebassant i a Finlàndia i a Suècia i a Alemanya mai la tindran i allà clar que poden, com aquí qui diu, incinerar. Clar que poden incinerar, perquè és que no tenen la pols que tenim aquí, que és un altre tipus de contaminació que estem patint. És un altre tipus de contaminació que estem patint de partícules en suspensió. Llavors, equiparar a uns països on hi ha una reglamentació molt estricta i no diré que ningú se salta la llei, que poc se salta la llei, amb el que està passant dissortadament a Catalunya i a Espanya, és molt poc rigorós. Escolti, si l'exemple el tenim aquí mateix, i l'exemple l'estem continuant posant, l'exemple de l'abocador Elena. L'abocador Elena a Alemanya no hagués passat. L'abocador Elena a Alemanya no hagués passat i ens ha passat aquí. No ens digui que podem incinerar perquè a Alemanya no passa res. Tant de bo no passa res. Tant de bo no passa res aquí. Però aquí és que contínuament està passant. I aquí a Cerdanyola contínuament no està patint. Però és que vostè vingui, ja li dic que el conec perquè ja el vaig conèixer quan vam fer el procés participatiu en el seu dia per l'altre planejament. amb aquestes màximes, doncs, sembla una mica fora assenyat. I bueno, la meva intervenció anava en un altre sentit. Curiosament o no curiosament, coincideixo amb el que, curiosament perquè no n'havíem parlat amb l'Elisabet, però coincideixo amb el que estava a dir ella. Estem en l'any 2017. Can Planas va tancar l'any 95. No s'ha fet absolutament res en aquests anys. Alguna responsabilitat tindran les administracions que no s'hagi fet res? Jo ja, no ja ara, ja fins i tot l'any 2015 quan va sortir els seus estudis, jo ho vaig dir, és que hi arriba un moment que el que vull és que hi hagi alguna cosa que es faci. Estem al 2017 i encara no s'ha fet absolutament res. Segurament que això pels científics doncs els és igual, però no els hauria de ser igual, perquè se'ls ha reconegut, hem estat partint durant 22 anys això d'aquí, com a mínim durant 22 anys, ho hem estat patint. I això és una feina, efectivament, que és responsabilitat de les administracions, de totes les administracions, de les quals en aquest moment jo fins i tot em vaig formar part, però clar, és una variable que sempre se'ns oblida. És una variable que se'ns ha oblidat tots els anys que hem estat patint una situació. I recordo perfectament que en aquell altre procés participatiu també des de la societat civil vam demanar estudis epidemiològics. No se'n van fer. Llavors, se'n faran aquí, en aquest cas, en aquest nou procés participatiu? No ho sé. Però llavors no se'n van fer, es van demanar, no se'n van fer i estem igual que abans. Llavors, això, clar, els químics no diran res, però igual algú altre es podia dir alguna altra cosa de diferent, perquè a vegades els riscos sobre un paper no s'aguanten a la realitat com dissortadament ens estem trobant dia rere dia. Gràcies.
Passem aquí. Breument, sisplau, és que estem fora de temps ja.
Però...
Jo demano a l'administració dues coses, dues actuacions. Una és solucionar el tema dels abocadors. I la segona cosa és ser creïbles davant de la població. Jo dic això de ser creïbles perquè jo sóc un dels ciutadans que em sento enganyat per l'administració. Jo us explicaré el cas i ràpidament. Jo, com a membre de l'associació Via Verda, i el company Roger també, vam visitar el modèlic Helena en el moment de la inauguració, ens van portar allà, a l'Ecoparc, ens van dir que les bales podien arribar al 15% i que només hi havia el que trobaven que hi havia entre el 6 i el 8, per tant seria fantàstic. Vam demanar reiteradament que es fessin un control de les bales quan arribaven allà, controls si es sobrepassava, per si es sobrepassava aquest tant per cent, no es va fer. Ara se'ns explica de que van venir amb molta més contingut de matèria orgànica. Jo pregunto, i els responsables qui són? Han anat a judici aquests responsables? Perquè ho estem pagant tots. Això ho està pagant l'administració, però al final som tots. Qui té les responsabilitats? L'administració s'ha preocupat de buscar els responsables? I dir per què van fer-ho allò, per què van permetre allò, no ho han fet. Una. La segona, recordo, ja no recordo l'any, per això, la fuita gran de lixiviats que va haver-hi de Can Planas pel sector est, no? Devia ser una gran fuita que a correcuita la Corporació Metropolitana o l'Àrea Metropolitana, com es digués en aquell moment, van encarregar-se de tapar-ho, de solucionar-ho, fent uns dipòsits, tapant ràpidament. No es va dir res a la població, no es va dir res a la població, es va amagar per no crear alarma, suposo. Per tant, ja en detecto dos, deuen haver-hi alguna més, possiblement. I una tercera que demanaria és de que, si això ha de ser tan modèlic, si us plau, presenteu davant la població un estudi que garanteixi la salut amb un bon estudi epidemiològic i que ens garanteixi la salut dels que vivim a Cerdanyola com a àrea d'influència i els que viuran allà sobre. Garantiu.
perquè és l'única manera de que podem ser creïbles. Però si no ho garantiu, continuarem dubtant de l'administració. I amb això callo.
Sí, assent. Bona nit. Jo, com podeu veure, he vingut molt casual, molt de merullent, però jo actualment sóc membre del govern de Cerdanyola, sóc el regidor delegat de Medi Ambient i d'Urbanisme. He compartit moltes vegades, no només responsabilitats, sinó moltes converses amb l'Íñigo especialment, perquè els dos estàvem com a representants de l'Ajuntament al Consorci, amb l'Elisabet també ara. I més que una pregunta, no tenia intenció de fer-ho, però sí que volia fer alguna petita reflexió. En primer lloc, compartir el que deia l'Elisabet en quant a l'autocrítica que ens toca fer com a promotors d'aquest procés participatiu. Ha sigut el grup de govern junt amb altres grups municipals com Esquerra Republicana i d'altres els que hem considerat que calia un procés participatiu. Un procés participatiu que segurament ve motivat per la suspensió del PDU, però que bueno, intentem convertir aquesta crisi en una oportunitat i encetem aquest procés participatiu. Jo miro i durant tot l'acte, i sent segurament un dels temes que desperti més interès, i veig poques cares i masses de les cares que veig conegudes. Persones que segurament ja coneixien aquest tema, veig moltes cares de la societat civil, de partits polítics, però falta gent. I aquí els primers és el govern de l'Ajuntament el que li toca fer autocrítica i veure com pot fer per millorar això. Això és la primera reflexió que m'agradaria compartir en un sentit d'autocrítica. En segon lloc, quan nosaltres, el Compromís per Cerdanyola, arribem a govern i volem encarar tot el tema dels abocadors i del centre direccional, com a mínim des d'una altra perspectiva, ens trobem bueno, tots aquests problemes, ens trobem amb unes competències compartides amb altres entitats i amb altres administracions, però i ens trobem primer a tot davant de la disjuntiva de què fer. Continuem defensant la neteja total o res, i arribem sabent que segurament aquesta neteja total no l'aconseguirem, però ens evitarem ser còmplices o corresponsables, si la paraula còmplices, que ja m'ha passat alguna vegada, sona molt malament, ens evitem ser copartíceps, però també és possible que estiguem delegant la nostra responsabilitat i dir, bueno, nosaltres fem una reclamació de màxims, sabem que no passarà i passi el que passi, acusem a l'ARC o acusem a l'àrea metropolitana i no tirem res endavant. Arribem a la conclusió i segurament compartir amb altres grups que el que hem de fer no és això, que hem de lluitar perquè la solució que s'apliqui en aquest moment sigui la millor possible sense renunciar, com també deia l'Elisabet com a ponent, a continuar reclamant el que eren els nostres màxims i ho continuen sent. Per tant, davant d'aquesta disjuntiva, entre, no, que és molt antiga i sobretot per l'esquerra de la que nosaltres formem part, entre revolució i reforma, l'acabem resolent d'aquesta manera. Entenem que tenim l'obligació d'actuar ara, però sense renunciar a allò per al que sempre hem lluitat. I tercera reflexió, que és el punt que està sobrevolant en aquest moment la sala, que és la desconfiança o no desconfiança davant de les administracions. Nosaltres, com a Ajuntament i com a Compromís per Cerdanyola, sí, i ho he viscut en un sentit molt personal, sí que ens trobem que el que portem poquets mesos en el govern de la ciutat, ens trobem que moltes entitats desconfien de nosaltres, no de nosaltres potser com a persones, però desconfien dels governs. Clar, nosaltres som els primers que estem molt sorpresos, diem, hòstia, perdoneu, ho podem fer malament o pitjor, però com poden desconfiar de nosaltres si som els mateixos com a moviment que fins fa 4 dies estàvem aquí i som els mateixos que a dia d'avui, i aquí sí, de manera personal, aquest regidor i l'alcalde d'aquesta ciutat, amb raó o sense, no hem donat una llicència perquè es construeixi un crematori acceptant les eventuals responsabilitats civils i penals. Però dic, com pot ser que la mateixa gent que està lluitant pel mateix que nosaltres desconfia de nosaltres, no que critiqui, que això és perfectament comprensible perquè ens equivocarem i és un tema tan complex que és difícil no equivocar-se. Però clar, aquestes persones, aquestes entitats i aquests moviments socials han hagut de patir molt per arribar a tenir aquest nivell de desconfiança fins i tot amb els que fins fa 4 dies estàvem amb ells. I aquí hem de fer tots com a administració l'autocrítica. han hagut de patir moltes situacions per haver arribat a aquest nivell de desconfiança que tenen, no ja amb les administracions i amb els governs o amb les persones que hi eren, sinó també amb els que acabem d'arribar. Per tant, aquesta reflexió, que la faig meva, però intentaria fer una miqueta compartida per les administracions, que hem d'acceptar que aquesta desconfiança que tenen les persones i les entitats ecologistes, segurament també hem dut a terme pràctiques que s'han fet mereixedores d'aquesta desconfiança. I ja està, no m'enrotllo més, perquè avui venia només com a oient i no com a regidor de govern. Moltes gràcies.
Molt bé, passem aquí la paraula, sisplau.
Hola, bon dia. Soc Joan Carles Salles, membre de l'ADENC. Primer de tot, volia fer una reflexió una mica catòlica. A vegades, com a societat civil, l'única esperança que ens queda és com el reconeixement del perdó o de l'error, malgrat que la societat vagi com vagi. I en el fons el que voldríem és que es reconeixés que s'han fet moltes coses malament i l'administració fes algun paper en què constés la història d'aquest lloc. És a dir, que ho dic reiteradament a molts llocs, feu publicació del que ha passat aquí perquè la gent té dret a saber la història del lloc i com a mínim això és un guany de legitimitat. És a dir, si expliquem el que ha passat aquí des del principi, d'aquests forats que es van fer per vendre totxos, d'aquests forats que es van omplir per vendre drets per abocar i d'aquests forats que també fins i tot ara donen aprofitament urbanístic a vegades, doncs si expliquem això i ho expliquem bé, ordenadament, fins on som responsables, fins on no, doncs la ciutadania li arribarà que hi ha una voluntat no només de transparència sinó de memòria històrica. La memòria històrica no són només morts a les cunetes. Hi ha la memòria històrica dels residus que també es pot explicar. I és igual d'important perquè també queda, no? També queda per a les generacions futures. Per això reclamem com a entitat, com a mínim, construir a partir d'aquí una solució. Quan l'entitat Refem es diu Refem és perquè creu que s'ha de tirar la direccional endavant d'una manera o altra. És a dir, si no s'hauria posat la paraula Refem, s'hauria posat no. Per tant, en aquest sentit hi ha entitats que accepten que això va cap aquí. Però el que no entenen massa a vegades algunes entitats és que igual que els sols contaminats del centre direccional no són uns sols originalment nets i per tant sense cap limitació d'usos, en canvi el planejament urbanístic que es plantegi no té cap tipus de límit, tots els usos seran admissibles. I això és el que no entenem. És a dir, que la mateixa administració, com que és propietària de molts terrenys, actua com a jutge i part i li interessen determinats drets urbanístics. Llavors, la renúncia als drets urbanístics de determinats usos com a principi de precaució ciutadana d'aquesta societat més republicana que l'estat espanyol que tenim, estaria bé assemblar-nos més al model europeu, en llocs en què es descontamina més que aquí, en llocs que hi ha més taxes cobrades als ciutadans per descontaminar i per tant amb recursos de l'administració per actuar, perquè aquí el problema és que l'administració no té recursos. El dia que l'administració tingui taxes podràs tenir 200 treballadors i 3.000, però primer algú ha de reclamar les taxes i les taxes serveixen per resoldre allò que les generacions anteriors no han resolt. És a dir, des de la societat civil portem 15 anys fent al·legacions. Fins que no hi ha hagut el contenciós administratiu, el centre direccional no ens ha rebut en la seva seu per tractar-nos. Portem des de l'ADENC, des de Depana, des de Via Verda, des d'Estop al Direccional fent al·legacions i no ens havia rebut mai el centre direccional. Nosaltres no hem vist la diferència de projectes entre el que es va aprovar el pla director del 2012, en què hi havia habitatges a primera línia de mar, és a dir, a primera línia de l'abocador, que no deixaven ni fer soterranis, per si de cas, i que alguns dibuixos posteriors ja posen la ratlla, la línia de mar més endarrere, quan en realitat la normativa no ha canviat. El que ha canviat és la pressió ciutadana. I per tant, estem aquí en aquestes percepcions del risc que nosaltres, les entitats, hem escrit coses, és a dir, Refem ha escrit un document en el que diu coses que ja ens acosta al que deia ara la regidora i el regidor. La barrera és només un principi de precaució, perquè en el futur el colesterol baixarà i ens demanaran ser més exigents. I per tant, el colesterol de l'abocador serà més exigent i no podrem tenir potser usos d'habitatge en el futur, perquè es demostrarà que tenim el colesterol massa alt. I per tant, el que demanem és limitació a l'ús d'habitatge, limitació als usos, ser una mica, tenir un autocontrol, i a més aquest barri d'habitatges que es diu que serà tan modern que no quedi aïllat del nucli urbà, que hi hagi llocs com la Riera que siguin un límit a la construcció de la ciutat. Vale, gràcies.
Bé, és que hem de tancar perquè ja les persones que treballen aquí pleguen a les 9, ja estem super sobre el temps i bueno, com que queden moltes qüestions per parlar, però almenys hem tingut un intercanvi d'opinions i agrair-vos la presència de tothom. Teniu, recordar que teniu una enquesta oberta, que us la podeu baixar tant a l'app de Parc de l'Alba, que trobeu al... on és el...
Tenim dues apps disponibles, per iOS i per Android, on podreu accedir directament a l'espai de participació del Parc de l'Alba, on trobareu enquesta concreta pel tema d'avui dels abocadors i un espai també on podeu deixar les vostres opinions. Ho dic perquè si us ha quedat alguna cosa per explicar i per fer-nos arribar, a part de que hem activat totes les xarxes socials, Twitter, Facebook, i estem a la vostra disposició, utilitzeu també aquest canal, que aquesta informació ens arribarà i la tractarem dins del procés de participació. Convidar-vos a la següent taula que hi haurà dimarts que ve, tindrem també dos informadores, estarem actius a xarxes, però ens interessa, com ha dit abans el company regidor, arribar al màxim de gent possible, per tant, sisplau, si ens podeu ajudar a fer aquesta difusió, us ho agrairem infinitament, perquè el que volem és que s'ompli la sala i tenir el màxim de gent possible.
Moltes gràcies als ponents que han vingut aquí voluntàriament, diguéssim, i per la seva, pel seu temps i per el seu coneixement. I bona nit a tothom. Sí.